Catalunya Informació.
Bon dia, és la una. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, evita tancar files amb Carlos Mazón, barreja la Dana amb l'independentisme i assegura que amb tots els diners del Pacte Fiscal per a Catalunya es podria reconstruir el País Valencià. Feijóo també acusa el PSOE de no implicar-se amb els aiguats perquè la Generalitat Valenciana és a mans dels populars. Protecció Civil activa l'alerta del ple Inuncat per pluja intensa i acumulació d'aigua al litoral i prelitoral de Barcelona i Tarragona. Des del migdia d'avui fins demà s'espera que les precipitacions més importants es registrin a les comarques del sud del país. Des del govern es demana que s'extremin les precaucions i que s'estigui pendent de possibles alertes. La Federació de Càmpings demana al govern que posi al dia la cartografia de les zones inundables i assegura que hi ha establiments que hi figuren que fa anys que estan tancats. El president del sector s'ha reunit aquest matí amb el conseller d'Empresa. Antonio Guterres pressiona la comunitat internacional perquè incrementi fins als 360.000 milions de dòlars anuals els diners destinats a polítiques climàtiques. A la inauguració oficial de la Cimera del Clima de Bakú, el secretari general de les Nacions Unides ha demanat al G20 que lideri la reducció d'emissions, la mobilització de recursos i la transició cap a una economia més sostenible. Les eleccions anticipades per la crisi de govern a Alemanya seran el 23 de febrer. El canceller Olaf Scholz se sotmetrà a un vot de confiança abans de Nadal. 35 morts i 43 ferits a la Xina en un atropellament massiu protagonitzat per un home que la policia ha reduït quan intentava fer-se mal amb un ganivet. El president xinès Xi Jinping demana el màxim esforç per garantir l'ordre i castigar l'agressor d'acord amb la llei. Els Mossos investiguen la mort violenta d'un home de 32 anys i el seu fill menor d'edat en una casa d'Arenys de Mar, al Maresme. La policia ha rebut un avís per incendi en el domicili i quan els agents hi han arribat han trobat els dos cossos amb signes de violència. Lluís Llach, Oques Grasses, Sopa de Cabra, Borja Panalba, Els Catarres, Figaflaues i Julieta actuaran en un altre concert solidari que en aquest cas es farà el 22 de novembre a Barcelona en suport als damnificats per la Dana del País Valencià. Organitzat per Òmnium i la ANC, en aquest cas aquest concert es farà a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona. Als esports.
Més de 45.000 entrades venudes per al Gran Premi de Motociclisme que es disputarà al circuit de Barcelona-Catalunya aquest cap de setmana. Era un gran premi que s'havia de córrer a Xesta, al País Valencià, i que es reubica per l'afectació de la Dana. Tota la recaptació de la cursa anirà als afectats. A la Champions de futbol avui, Barça a Zenk Polten a 7:15 amb transmissió a la TDG de Catalunya Ràdio a partir de les 6 a la convocatòria. Tres novetats, la portera Robuc i les jugadores del filial Sherton Lip i Judit.
I el temps baixa clarament la temperatura, amb poca neu a la Vall d'Aran i extrem nord del Pallars. La pluja, com us dèiem, guanyarà protagonisme durant la tarda al litoral i prelitoral central i especialment al sud del país. Tramuntana forta i una mica de mestral a l'Ebre. És la 1:04.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
Comencem el Catalunya al dia pendents de l'alerta del ple Inuncat, que Protecció Civil ja ha activat a partir d'aquesta hora i fins a la 1:00 de demà, per acumulació de pluja intensa a la costa i al prelitoral entre Barcelona i Tarragona, però sobretot especialment al sud del país. Són els efectes d'aquesta nova dana que passa per Catalunya i de la qual haurem d'anar seguint l'evolució. Ahir el president Illa va dir al matí de Catalunya Ràdio que el govern es proposava revisar les ubicacions dels càmpings perquè estaven preocupats, ja que una part important, 4 de cada 10, estaven situats en zones amb risc d'inundació. Doncs bé, no han passat ni 24 hores que ja s'ha fet una reunió entre el Consell conseller d'Empresa i el president de la Federació de Càmpings. Les dues parts busquen solucions, però el representant dels càmpings ha posat deures a l'executiu. Diu que s'ha de refer tota la cartografia que hi ha d'aquests establiments perquè ha estat desfasada i no té en compte les obres que s'han fet en molts llocs precisament per minimitzar riscos. Mentrestant, els estudiants universitaris avui fan vaga, han sortit al carrer per protestar per la gestió que el govern valencià ha fet d'aquest pas de la Dana i de les inundacions i els estralls que ha provocat al País Valencià. També durant aquest Catalunya al dia anirem a Arenys de Mar, on els Mossos investiguen la mort violenta d'un pare i un fill menor. Els cossos els han trobat a l'interior de l'habitatge en aquest municipi del Maresme després d'un incendi. Encara ningú ho ha confirmat, però segons algunes fonts es podria tractar d'un cas de violència vicària, que és quan es fa mal al fill per fer mal a l'exparella. Passarem per Girona, on l'Ajuntament ha limitat una mica més l'aglomeració de turistes al Barri Vell. Els grups organitzats no podran ser de més de 25 persones i els guies tindran prohibits els altaveus i megàfons per fer les explicacions. I des de Cervera ens explicaran que volen convertir l'edifici de la universitat en un parador turístic. L'immoble és propietat de la Generalitat i estaria receptiva a fer realitat aquest projecte. Al Catalunya al dia el fem en Quim Balaguer, en Nílvia, en Dani Jiménez, en Joan Arroyo i els serveis informatius i tècnics territorials de Catalunya Ràdio. Comencem.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Inuncat per pluja intensa al litoral i prelitoral de les comarques de Barcelona i Tarragona. Des d'aquest migdia, des d'ara a la una i fins demà a la mateixa hora, s'espera que les precipitacions més importants es registrin a les comarques del sud del país. Concretament, demà es poden superar puntualment els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts des del Montsià fins al Tarragonès. També el Servei Meteorològic de Catalunya ha actualitzat els nivells d'avís de les pròximes hores per la Dana i la llevantada prevista a Catalunya, Purificació Barcelona.
Sí, després de l'actualització de la situació aquest mateix migdia, hi ha un avís a quatre comarques per a demà, com detallava la consellera d'Interior, Núria Parlon.
Quatre comarques tenen un avís per demà, de 4 de 6, quan a intensitat de pluges, al Montsià, al Baix Ebre, Ribera d'Ebre, Baix Camp, Priorat, Terra Alta i Tarragonès, i quan a acumulació de pluges, que és 3 de 6, per tant, en aquest cas es trobarien Montsià, Baix Ebre, Ribera d'Ebre i Baix Camp.
La consellera ha demanat que els ciutadans, sobretot, extremi la precaució en aquestes quatre comarques o si es troben amb pluja intensa al carrer o conduint i que es rebran alertes en cas de perill. La pròxima actualització es farà aquesta mateixa tarda per si calen mesures de precaució suplementàries. Segons les últimes dades, l'avís per acumulació de pluja comença a partir d'ara i fins a la una de la matinada de demà. La previsió és d'acumulacions de fins a més de 100 litres per metre quadrat en 24 hores amb un grau de perill màxim per acumulació de pluja de 3 sobre 6, sobretot, com dèiem, a les comarques del sud del país.
En aquesta roda de premsa, posterior a la reunió del govern, també hem sentit com l'executiu ha quantificat en 16 el nombre de càmpings situats en zones inundables i es fa difícil adoptar mesures preventives. La consellera de Territori i portaveu del govern, Sílvia Benéque, diu que en aquests casos s'actuarà amb determinació.
Els càmpings afectats en la totalitat dels 396 càmpings que hi ha a Catalunya són a l'entorn d'aquest 4%, o aquests 16 càmpings. En aquests actuarem de manera quirúrgica i analitzant un per un quina és la casuística. Però tan cert és que actuarem amb el coneixement del sector i amb, en col·laboració amb el sector, com que actuarem amb determinació en aquells on no es pugui de cap manera garantir la seguretat de les persones davant fenòmens meteorològics com els que estem vivint aquests dies.
Doncs aquest debat sobre el risc d'inundacions en càmpings a Catalunya parteix d'una entrevista que feia ahir el president Salvador Illa al matí de Catalunya Ràdio, on va expressar aquesta preocupació sobre el risc d'inundabilitat de molts càmpings i ni 24 hores després, que el màxim màxim responsable del sector, s'ha reunit d'urgència amb el conseller d'Empresa. I un cop acabada aquesta trobada, s'ha fet aquest matí, el president de la Federació de Càmpings ha destacat la voluntat dels uns i dels altres de trobar solucions, però ha deixat ben clar al matí de Catalunya Ràdio que la cartografia que fa servir el govern en aquests moments, diu, està desfasada. Fèlix Martín, bon dia.
Bon dia.
Com ho justifica?
Doncs ho justifica explicant que en els mapes hi figuren càmpings que han fet obres per minimitzar precisament aquest risc i que n'hi ha d'altres que directament ja no existeixen.
Amb les fitxes que té penjada la Generalitat, hi ha càmpings que fa 15 anys són tancats i hi ha càmpings que estan en situacions completament diferents de les que són ara. Per què? Pues perquè s'han fet obres de millora.
I han posat també deures a l'executiu.
La primera cosa que hem de fer és posar la cartografia i la situació actual al dia. I a partir d'aquí, quan hi hagi la foto, s'han de buscar les solucions cas per cas. I el sector fa temps que està treballant i el que reclama són agilitat, perquè el que no pot ser és que en molts casos s'hagi hagut d'esperar 2 anys per tenir informe de l'ACA, no? Això no funciona.
I respecte a aquestes dades que comentaves de, que ha fet públiques la consellera Sílvia Paneque, d'aquest 4% de càmpings amb un risc màxim d'inundació, Gotanebre ho matisava.
Quan parles d'aquestes xifres, es magnifica tot, no? I nosaltres fa 3 anys vam encarregar ja amb una enginyeria especialitzada en temes d'aigua un estudi de quina era la situació del sector del càmping a Catalunya, no? I molts d'aquests càmpings que esteu plantejant o que s'està plantejant, el risc és lleu.
Finalment, per posar un exemple de la feina feta, ha afegit també que per estudiar precisament aquest risc d'inundacions, veure com actuar-hi, doncs, han creat un grup de treball amb càmpings d'Occitània que també tenen la mateixa problemàtica.
Doncs veurem quines són aquestes actuacions quirúrgiques en alguns d'aquests càmpings.
Exacte.
Gràcies, Fèlix. Bon dia.
Bon dia.
Els estudiants es manifesten aquest migdia a diversos punts del país per exigir la dimissió del president del govern valencià, Carlos Mazón. Volen mostrar la seva solidaritat amb els pobles afectats per la Dana i el malestar social per la gestió que se n'ha fet. Al centre de Barcelona són prop 1 miler els joves que ara mateix protesten. Allà hi tenim en David Mendoza i la Sara Cañete. Bon dia, Sara.
Hola, bon dia, Marta. Doncs aquesta manifestació ha baixat ràpidament per Via Laietana i està a punt d'encarar el seu tram final. Té previst acabar a plaça Sant Jaume. Com deies, les crides a la dimissió del president valencià Carlos Mazón han sigut constants, com també la ràbia pels morts, deien que es podrien haver evitat, i crits també contra el Partit Popular. Malgrat això, ha transcorregut sense cap incident, transcorre encara sense que hi hagi incidències a destacar. Entre els manifestants ens hi hem trobat molt joves. Tots deien estar molt decebuts amb la gestió política que s'està fent d'aquesta crisi, però també el que hem entès parlant amb ells és que molts d'ells tenen vincles amb el País Valencià, ja sigui perquè hi tenen família o perquè hi tenen amics, i per això avui aquesta manifestació també els interpel·lava especialment.
Perquè jo tinc tota la meva família a València i pues, m'agradaria participar en vaga per ajudar-los.
Per sort des de València ciutat, vale? Però sí que han acollit algunes persones de la seva casa que tenien més confiança d'altres pobles.
M'ha afectat molt per temes familiars i amics i no m'agrada la situació.
Jo tinc a Castellón, bastant més lluny de València, però sí que és una preocupació de que els hi pot passar alguna cosa.
A més, alguns dels estudiants amb els que hem parlat són molt joves, estudien quart d'ESO, batxillerat o un cicle de formació professional. Ens deien que no poden marxar d'un dia per l'altre, ajudar de voluntaris, i que alguns fins i tot consideren a casa seva que no tenen l'edat per fer-ho. Per això, poder venir avui aquí, sortir a manifestar-se, era la seva manera de demostrar aquest suport.
Això a Barcelona, gràcies, Sara. I a Girona també uns 150 estudiants convocats per Arran i el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans s'han concentrat al centre de la ciutat. I aquí, Núria Paraire, les principals crítiques doncs també són cap al govern valencià d'Amazon, oi?
Bon dia, Marta. Doncs sí, s'ha llegit un manifest que ha fet una forta crítica a la gestió que ha fet de tot plegat el govern valencià.
Organitzem el poble contra la barbària que exerceixen mitjançant el seu poder polític i, per sobre de tot, organitzem-nos per una vida plena i lliure per a tothom o per ningú.
Entre el centenar llarg de manifestants hi havia tant estudiants de batxillerat com de la universitat i entre ells es demanava que si alguna cosa semblant passés aquí, que la resposta política sigui millor. També hem trobat un estudiant de València que viu a Girona.
Soc de València, estic vivint ací i és una pena que no hagi pogut estar allí. O sigui, dona molta pena estar ací i no poder ajudar al teu poble. O intentar per altres mitjos i estar a altres mitjos.
La concentració ha acabat amb un pilar de quadre que han fet la colla castellera Xuriguers de la Universitat de Girona.
I ara marxem cap a Arenys de Mar, on els Mossos investiguen la mort violenta d'un pare i el seu fill, de 32 anys el pare i 15 el nen, en un domicili d'Arenys de Mar. La investigació està sota secret de sumari, però es podria tractar d'un cas de violència vicària. Marta Vallès, bon dia, què en sabem?
Bon dia, doncs. L'home estava separat de la mare del seu fill i vivia sol a la casa on s'han trobat els cossos. La mare hauria alertat la policia, que ahir a la nit es va presentar al domicili una casa gran que està dividida en 5 habitatges per gent diferent. En una planta baixa on hi va haver un petit incendi hi van trobar els dos cadàvers amb signes de violència. En Jordi, el veí de la porta del costat, no va sentir pràcticament res.
Va trucar la policia a la porta, policia local, que l'havia trucat la mare o no sé què. Si havia passat alguna cosa, clar, jo aquí no va passar res, vivien els tres. I a partir d'aquí, pues, sense parar o el que sigui, vivien a part. Es va quedar aquí i ja està. Últimament pujava bastant i era un nano bastant simpàtic. Bé, jo no hi havia cap problema aquí, de res. És que el nano pujava molt ara. Bona senyal, millor, també és el seu pare.
La mare,
hi havia tota la policia, estaven aquí fora. El drama és gros. No ho entens, que quedes en xoc.
La investigació està sota secret de sumari, però es podria tractar d'un cas de violència vicària, un extrem que de moment els Mossos no han confirmat. La mare l'ha hagut de traslladar a un centre hospitalari a causa del seu estat.
Gràcies, Marta, bon dia.
Bon dia.
I una altra novetat, presó provisional sense fiança per la dona acusada d'haver mort la seva filla aquest cap de setmana a Coll de Nargó, al Turgell. El jutge de la Seu acaba de prendre la decisió ara mateix. Anem cap allà, Eloi Barrera, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs sí, el titular que instrueix el cas és aquest cap de setmana. Ha interrogat la detinguda durant més de 2 hores aquí en dependència judicial de la Seu d'Urgell i acaba de decretar ordre de presó provisional comunicada i sense fiança. Fons judicials confirmen a Catalunya Informació que la dona, andorrana, de 46 anys, quan arribi a la presó passarà una avaluació mèdica i llavors es decidirà si ingressa en règim comú o bé si s'ha de derivar a una unitat psiquiàtrica penitenciària. Tot això, la instrucció continua oberta. De fet, el magistrat encara no ha concretat si manté la causa oberta per homicidi o per assassinat. Diu que això s'haurà de concretar a mesura que avanci aquesta investigació, una investigació que ara, mentre parlem, continua en marxa perquè acaba de sortir la comitiva judicial amb els advocats de l'acusada cap a Coll de Nargó per fer una anàlisi sobre el terreny, per fer una anàlisi ocular del lloc on va aparèixer el cos de la nena dissabte passat. Mentrestant, però, continua vigent el secret de sumari sobre aquest cas.
Ara passen 2 minuts d'un quart de 2. A aquesta hora, com sempre, mirem com tenim la circulació i el transport públic arreu del país. Celia Quintana, bon dia.
Bon dia, Marta. Bé, doncs, tenint en compte la pluja que ha de caure a les pròximes hores, si us hi trobeu, sobretot, extremeu la precaució. I ara, de moment, es manté la circulació còmoda. No tenim coneixement d'accidents o variats que afectin la circulació, el trànsit i d'aturades en localitzem només a l'autovia 7 a Tarragona, sentit nord, sentit Barcelona, o a l'N340 a Vallirana. A Barcelona, recordem, manifestació d'estudiants pel centre, ha anat de plaça Universitat fins a la plaça Sant Jaume, per tant, han quedat desviats els autobusos que passen per la zona i s'han tallat als carrers a mesura que ha anat avançant. I pel que fa al transport públic, no tenim coneixement d'incidències destacables segons els diferents operadors.
I molt atents a l'evolució del que passi aquestes pròximes hores, per tant, a l'evolució d'aquesta dana, del pas de la dana a Catalunya, Francesc Mauri, la crònica meteorològica.
Tarda freda, tarda amb núvols que augmenten, neu dèbil i esporàdica al vessant nord del Pirineu, Val d'Aran, extrem nord del Pallars Sobirà, i pluja que va traient el nas, o anirà més, durant la tarda, vespre i nit, al litoral i prelitoral que va des del Maresme i Vallès Oriental fins a l'àrea del Montsià i Baix Ebre. Precipitació feble en un primer moment, però que ràpidament podria tenir localment intensitat forta. De cara a demà aniran obrint-se clarianes a la zona nord de les comarques lleidatanes, Pirineu i Prepirineu, sobretot de cara a la tarda. Però l'altra cara de la moneda serà gran part del país amb núvols, precipitació inundacions dèbils que, com més a prop de la costa, poden ser més abundants i, sobretot, durant el matí. I atenció, perquè l'Empordà, les Terres de l'Ebre i del Camp de Tarragona podrien rebre quantitats de 50 a 100 litres per metre quadrat, localment per sobre del 100. Aquesta pertorbació, vista i no vista, de mal ambient fred, perquè de cara a dijous s'allunya clarament de Catalunya.
Catalunya al dia. La informació de quilòmetre zero.
Arrenca el judici contra l'exdirector de Catalunya Ràdio, el periodista Saúl Gordillo, acusat de fer tocaments a una treballadora de l'empresa que dirigia ara fa 2 anys durant una festa de Nadal. La víctima ha assegurat que Gordillo la va magrejar mentre eren a la barra per demanar una consumició. Gordillo s'enfronta a una petició de pena de fins a 4 anys de presó. Ho està seguint a la Ciutat de la Justícia la Maria Núria Rebell. Encara està en marxa. Maria Núria, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs sí, ara precisament estem en un recés, però encara no hem pogut escoltar Gordillo perquè declararà el darrer. Sí que hem pogut sentir la víctima, que ha reafirmat totes les seves denúncies, ha dit que el periodista li va posar la mà per sota del pantaló i li va tocar el cul i els genitals, per bé que no li va tocar directament perquè portava un panty. Abans d'entrar a la sala, deia això.
I dic que confio en la justícia i en que la veritat guanyarà, perquè al final, tot i els reiterats intents de fer-me desdir aquesta denúncia, és la veritat el que ens ha portat fins aquí. I he decidit parlar avui perquè tinc clar que jo no he fet res malament i que la vergonya ha canviat de bàndol.
Fins ara hem pogut escoltar 6 testimonis que no van veure l'acció concreta, però sí que van veure la reacció de la noia plorant i en estat de xoc. La policia que va fer l'atestat diu que les imatges són compatibles amb aquests tocaments, per bé que ara mateix acabem d'escoltar una pericial de part on deien que en aquestes imatges no es pot dir que hi hagi cap tocament ni res, perquè la víctima continua teclejant el telèfon com si res.
Gràcies, Maria Núria, bon dia.
Bon dia.
La ciutat de Girona afegeix una nova limitació per evitar aglomeració de turistes al barri vell i que no entorpeixin la vida quotidiana dels veïns. A partir d'ara, els grups de visitants podran tenir un màxim de 25 persones, no més, i a més, els guies tindran absolutament prohibit l'ús de megàfons o altaveus per donar les seves explicacions. Ho ha acordat l'Ajuntament en un ple municipal ahir al vespre amb l'única abstenció dels socialistes. Maria Rovira, bon dia.
Hola, bon dia.
I com es farà aquesta regulació i què suposarà?
Sí, doncs aquesta regulació, de fet, s'inclou en la modificació de l'ordenança de civilitat i proposa sancions d'entre 150 i 300 euros per qui no la compleixi i que s'aplicaran a qui organitzi les visites turístiques. La d'ahir és una aprovació inicial i ara s'obre un període d'exposició pública. Segons la vicealcaldessa Gemma Geis, és un pas endavant per un turisme sostenible a tota la ciutat, però sobretot per reordenar els efectes negatius que els grups poden generar entre els veïns del barri vell.
Hem de fer una gestió proactiva per mitigar els impactes negatius del turisme a la mobilitat, en els usos de l'espai públic o la seguretat, revisant la normativa aplicable que tenim com a ciutat des d'una mirada de sostenibilitat.
Des del Partit Socialista es van abstenir per poder-hi presentar al·legacions, com explicava la regidora Cristina Cots.
Però entenem que aquesta és una regulació que compliria millor els seus objectius amb la limitació d'alguns aparells electrònics, que no pas la limitació de grups, perquè res impedirà l'acumulació de molta gent que no vinguin en grups o que vinguin en grups diferents.
El Partit Popular, tot i votar-hi a favor, va dir que estarien vigilants que la mesura no fos una porta oberta a l'anar contra el turisme. D'altra banda, durant el ple d'ahir es va aprovar també d'urgència i amb crítiques de l'oposició una modificació del pressupost de 2,4 milions d'euros que es destinarà sobretot a cobrir reclamacions per les desigualtats retributives. D'altra banda, la regidora de Transició Ecològica i Transformació Urbana, Cristina Andreu, va defensar que s'han fet les modificacions pertinents en el disseny del futur campus de salut i que compleix els requeriments de l'ACA pel que fa a les zones inundables i que inclou també totes les mesures de prevenció per minimitzar riscos.
Cervera aspira a tenir un parador turístic que se situaria, atenció, a l'edifici de la universitat. L'alcalde Jan Pomés ja s'ha posat en contacte amb el govern espanyol i la Generalitat, que és propietària de l'immoble, i s'ha mostrat receptiva a explicar, a estudiar aquest projecte. Pere Jan Álvarez, estem parlant d'un edifici molt gran que ara té diferents usos.
Exacte, Marta. L'edifici acull, entre altres, l'Institut Antoni Torroja i l'Arxiu de la Diputació de Barcelona, que s'haurien de traslladar. Continuaria acollint la UNED i l'Arxiu de la Universitat de Barcelona. L'alcalde de Cervera, Jean Pomés, aposta per un parador que, més enllà del factor turístic, esdevindria un revulsiu de canvi urbanístic, social, econòmic i demogràfic.
Va molt més enllà de tindre un hotel o una capacitat turística ampliada. Molt més enllà. Perquè d'un sol moviment, per d'una manera, provoca una cadena d'efectes d'altres moviments que soluciona dels top 10 problemes a l'Omnium de Cervera, el solucionem 7 o 8 de cop. El parador, al final, és el motor de canvi, de passar d'una Cervera ara de 9.500, 9.700 habitants a projectar una Cervera que pugui créixer.
I enllaçant amb el que diu l'alcalde, la ciutat vol créixer en nombre d'habitants. Ara en té 9.500, però segons el PAINCAP pot aspirar a un increment progressiu, atraient, entre altres, la població de la demarcació de Barcelona que vol marxar de l'àrea metropolitana per l'alt cost de la vida a la capital catalana. El projecte del parador es fa amb un horitzó de 8 o 10 anys. Es tractaria del cinquè parador a les comarques de Lleida, a més del de la capital, de la Seu d'Urgell, Viella i Arties.
Els veïns de les urbanitzacions del Catllar, al Tarragonès, estan farts de la falta de serveis i la desatenció municipal i s'estan agrupant en una nova associació per reclamar al govern més serveis i millors. Han convocat ara una manifestació per finals d'aquest mes. Manel Sastre, bon dia.
Hola, bon dia.
De fet, aquesta és una reivindicació històrica d'un dels municipis catalans amb més urbanitzacions.
Sí, en té 28. L'any passat alguns propietaris es van unir per presentar-se a les eleccions municipals. Van guanyar, però no governen. Ara han creat aquesta nova associació de propietaris que ja agrupa una quinzena d'urbanitzacions i un miler de veïns farts de la falta de serveis i d'atenció que els dona l'Ajuntament. El primer que han fet és convocar pel dia 24 un tall de la carretera local que passa pel poble. El president de l'associació és Juan Herrerías i aquest matí advertia que, si no es fa res, alguns d'aquests nuclis poden acabar convertint-se en guetos problemàtics.
Mejorar estas urbanizaciones, sobre todo, ya digo, las que no están recepcionadas, y el miedo es que se conviertan en guetos, porque si no dan permiso para edificar, las urbanizaciones cada vez se van a deteriorar más y al final se van a convertir en chabolismo, en guetos de ocupaciones. Hemos tenido infinidad de ocupaciones.
Els veïns es queixen de deficiències en matèria de neteja, il·luminació pública, asfaltat de carrers o a l'hora de rebre el correu. Admeten que la majoria no estan recepcionades per l'Ajuntament, però exigeixen al govern que, com a mínim, compleixi a l'hora de donar els serveis bàsics als veïns que paguen tots els impostos.
Gràcies, Manel. Bon dia.
Bon dia.
Segons ha pogut saber el Catalunya al Dia, el macropàrquing dissuasori amb gairebé 300 places que es va inaugurar el juny passat a Martorell, al Baix Llobregat, serà gratuït a partir de l'any que ve. És una de les primeres mesures que es contemplen per dinamitzar una infraestructura ubicada entre les dues estacions de tren, la de Renfe i la de Ferrocarrils, que ha començat a funcionar, però sembla, evidentment, que baix rendiment. Avui el nostre corresponsal, en David Àngela, hi ha tret el nas. David, què t'hi has trobat?
Hola, Marta, bon dia. Doncs una treballadora i dos vehicles estacionats. Un d'ells era el meu. De moment, per tant, gairebé sense cap mena d'activitat, i aquesta és la tònica habitual des que es va inaugurar. Fons del Departament de Territori confien que l'activitat s'incrementi, sobretot quan estigui enllestida la connexió entre les línies de ferrocarrils Llobregat-Anoia i la del Vallès. Però fins que això no sigui una realitat, aquest aparcament passarà a ser gratuït en algun moment per determinar de l'any que ve. Les mateixes fonts asseguren que Territori revisarà el pla dels aparcaments d'intercanvi als parcs en raid elaborat pels governs anteriors. Ja adverteixen que hi haurà alguna ubicació que caldrà reconsiderar. Per la seva banda, l'Ajuntament de Martorell ja contemplava aquesta situació. Segons fonts municipals, ja comptaven que hi hauria poca activitat fins que no estiguin operatius els nous jutjats de Martorell que s'estan construint al costat d'aquest aparcament d'intercanvi.
Per tant, David, no deus haver coincidit amb cap usuari d'aquest pàrquing?
No, gairebé hauria sigut un miracle, però sí que hem coincidit amb conductors que aparquen a les places gratuïtes que hi ha just al voltant d'aquest aparcament. El descarten per raons evidents. Sentim la Gemma i el Roger.
No, hi ha aparcat a fora. Suposo perquè trobem a fora, clar, lloc. Diríem que són places innecessàries, potser. Jo venia buscant aquest pàrquing, però a veure que podia aparcar fora, he aparcat fora.
Més fàcil aparcar aquí, perquè sobre que tenim allà la part de sorra, que es pot aparcar més fàcil, sobre els gratis, i que és veritat que aparca aquí. Acostuma a ser més senzill.
Aquest aparcament de pagament, un dels més grans de Catalunya, té ara mateix un únic abonat. Segons ens ha confirmat la Sònia, una de les 5 treballadores se cobreixen tot el torn. Ella, que té llarga experiència en altres aparcaments, confia que aquest pàrquing tard o d'hora funcionarà.
Acaba de començar en un període d'estiu que no hi ha mobilitat de vehicles. És més, tenen un aparcament aquí gratuït davant, però a la llarga crec això arrencarà. És més, tenen cobrir els jutjats aquí, davant, vull dir, però per la meva experiència això funcionarà.
Aquesta infraestructura va suposar una inversió de 2 milions d'euros i s'ha realitzat en un municipi, a Martorell, on s'aparca de franc. És a dir, no hi ha zones blaves, verdes o taronges, que són les de pagament.
I el nostre clic del dia és per la crida a les xarxes que ha fet el propietari d'un gos que es diu Lucky, un border collie, que hi van robar a plena llum del dia i de dins de l'entrada d'una casa de Navata, a l'Alt Empordà. La càmera de seguretat va enregistrar el moment en què una furgoneta para al davant, en baixa un home tapat, estira el gos per sobre la tanca i se l'endú. Les imatges han permès fins i tot veure la matrícula del vehicle on hi anava un segon ocupant i els Mossos han pogut identificar el lladre. Veurem com acaba el robatori, perquè molts dels comentaris a la xarxa asseguren que el gos i el lladre es podien conèixer, perquè se'l veu movent la cua com si estigués content de veure'l. En punt, 2:15.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
L'Ajuntament de Portbou negocia amb Adif que els cedeixi els terrenys que té el municipi de l'Alt Empordà per poder-hi construir pisos d'habitatge social. L'empresa que gestiona la infraestructura del tren és propietària de diversos solars que no està utilitzant ara mateix. Leia Claret, el govern municipal busca llocs per ampliar el parc d'habitatge.
Sí, exacte, Marta, bon dia. L'alcalde de Portbou, Gael Rodríguez, especifica que el 44% de la població té més de 60 anys i que una de les intencions del govern és que hi vagin a viure noves famílies. Però no tenen lloc.
La qüestió és que a Portbou no disposem de sòl públic, perquè som una vall closa, diguem-ne, no? Per tant, tenim poc espai per desenvolupar aquest habitatge.
A més, com que l'estiu hi ha força turisme, especifica que un de cada tres pisos no és primera residència.
Amb l'aprovació de les ordenances fiscals vam també abordar l'habitatge d'ús turístic, no? Si volem repoblar Portbou, necessitem habitatge disponible, no habitatge per fer negoci.
El Departament de Territori demana als ajuntaments catalans que tinguin terrenys que hi hagi disponibles a cada municipi per construir habitatge social i l'alcalde remarca que hi estan interessats, però la clau segura és aquesta.
Aquí qui té sòl públic, diguéssim, més Adif, per tant, que els solars que porten 100 solars anys i panys es poguessin transferir.
I és que l'estació de trens de Portbou va ser un punt neuràlgic a mitjans del segle passat. Es va inaugurar el 1878, una joia de connexió de possibilitats amb la resta d'Europa. El canvi de veritat va arribar al 1929, quan l'estació es va transformar, tal com és ara, en una gran marquesina de vidre i ferro. Representava el progrés d'aquella època. Avui dia l'opulència ha desaparegut i és per això que Adif ja no necessita aquests solars que té. L'Ajuntament i l'entitat pública han explicat a aquesta emissora Catalunya Informació que estan en converses per arribar a un acord, però Adif remarca que encara queda camí per recórrer.
L'Ajuntament de Viella demana més seguretat a la Nacional 230. L'alcalde, Juan Antonio Serrano, reclama que s'endureixin les actuals restriccions que afecten el pas dels camions. Sofia Cabanes, quines haurien de ser aquestes limitacions?
Bon dia, Marta. Doncs actualment, des del 2019 i durant la temporada d'hivern, el pas de camions articulats entre Benavarri i la frontera amb França es restringeix durant els caps de setmana. Per l'alcalde de Viella, esta mesura es queda curta.
Jo no parli solet d'Eriguer. Eriguer, evidentment, és més perillós i més dangerós perquè hi ha neu, etcètera, etcètera. Però jo parli al Lund d'Aran. O sigui, no pot ser que camions d'ungui, d'un remolque, venguen a una carretera de més curves que hi ha, per exemple, baixant de Paradu a Viella o des de Túnel a Viella. Pensi que acro i de sentit comú.
L'ENA 230, que connecta Lleida amb l'Aran fins a la frontera amb França, presenta un alt índex de sinistralitat. El Ministeri de Transport ha començat a tirar endavant el projecte per millorar-la, però mentre no s'executen les obres, Juan Antonio Serrano reclama mesures urgents.
Era juntament el que bo i que aquesta carretera sigui segura. I sobretot quan passen a un municipi que hi ha la nostra competència. Treballarem perquè responsables d'aquesta carretera decidisquen d'un viatge quin tipus de camions poden passar o no poden passar. Però el que està clar és que aquesta carretera ha una sinistralitat brutal i que hi ha un autèntic risc de totes les persones que van en era se juguen a la vida leu cada dia.
La petició de l'alcalde de Viella arriba després del darrer accident, la setmana passada, d'un camió al seu pas per la capital aranesa, quan va volcar en una de les corbes d'entrada al municipi i va quedar a pocs metres dels habitatges.
L'Ajuntament de Tarragona fa una crida per col·laborar en el recompte del sense sostre que viuen a la ciutat, un recompte que des d'ara serà anual i que facilita dades clau per poder dissenyar les polítiques polítiques per atendre aquestes persones. Clara Chavarría Domingo, bon dia.
Hola, bon dia, Marta.
Quan es farà aquest recompte?
Doncs s'ha convocat pel dia 27 de novembre i es necessiten un centenar de voluntaris per recórrer diversos barris de la ciutat en coordinació amb l'Institut Municipal de Serveis Socials, que promou aquest recompte, la Guàrdia Urbana, la Creu Roja i les entitats de la xarxa d'atenció integral de les persones sense sostre. Cecília Mangini és regidora de Serveis Socials.
Per sensibilitzar a nostra ciutadania con la importància de atender a este dato, a esta realitat, tratar de que les polítiques també siguin cada vegada més eficaces.
Les dades recollides en aquest recompte permeten planificar i dissenyar les polítiques per atendre sense sostre a través d'un pla d'abordatge pioner a Catalunya que compta amb recursos com ara pisos que es diuen de transició. Ara n'hi ha 2 en marxa i l'any que ve n'hi haurà 7. Aquí se'ls acompanya en la seva recuperació. Ho ha explicat la coordinadora del programa d'atenció a persones sense sostre, Antònia García.
Recuperació en tots els sentits, a nivell de salut, a nivell laboral, a nivell de recuperació d'habilitat social, tota aquesta recuperació també de l'autoestima, perquè puguin sortir i puguin arribar un moment que diguin jo tinc dret a poder tenir un habitatge, jo tinc dret a tenir una feina, jo tinc dret a viure d'una forma digna.
García diu que pels 2 pisos que es van habilitar fa 2 anys hi han passat unes 15 persones, la majoria de les quals poden fer ja una vida autònoma.
Gràcies, Clara, bon dia.
Adéu, bon dia.
L'oposició a l'Ajuntament de Badalona titlla d'escandalós que l'alcalde Xavier García Albiol i el líder del PSC a la ciutat hagin anat plegats a Nova York per entregar el títol de fill predilecte de Badalona a l'entrenador dels Brooklyn Nets de l'NBA, Jordi Fernández. Explica'ns, Quim Balaguer.
Doncs el Viola aprofitarà el partit que els novaiorquesos juguen dimecres contra els Boston Celtics per lliurar a Jordi Fernández la figura de la Venus de Badalona. L'endemà, el Viola i el socialista Fernando Carrera tornaran a Catalunya. Els partits de l'oposició consideren aquest viatge una despesa innecessària i un malbaratament de diner públic, ja que l'entrega de la distinció...
En el món de la música hi ha, de tant en tant, grups que...
...aprofitant les vacances de l'entrenador a Badalona. A més, denuncien que dissabte, durant el ple que va aprovar la distinció per a Fernández, el Viol va parlar del juliol com a possible data d'entrega del guardó, ometent que ja tenien els bitllets per desplaçar-se aquesta setmana a la ciutat dels gratacels.
La Generalitat ha alliberat 5 exemplars de turons europeus al Baix Ter per tal de contribuir a la recuperació d'aquesta espècie que a Catalunya està en perill d'extinció. Més endavant, es preveu portar-ne més tant en aquesta zona com a l'Albera i a l'Espai Raïmat Natura de Lleida, que són els únics llocs on actualment hi ha aquests animals. Maria, per què està amenaçada l'espècie?
Doncs la població del turó europeu ha anat disminuint fins a nivells alarmants a Catalunya per factors com ara l'afectació dels pesticides, la destrucció del seu hàbitat i els atropellaments. Des del Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica s'ha volgut revertir aquesta situació amb l'alliberament d'aquests animals en punts determinats, un dels quals al Baix Ter, on se sap que hi habiten aquests animals.
I com s'ha fet aquesta reintroducció?
Doncs aquesta setmana han portat a uns camps del Baix Ter 3 femelles i 2 mascles de turó europeu provenients del Centre de Conservació de Fauna de Camadoca, al Berguedà, amb l'objectiu que aquests exemplars contribueixin al creixement de la població. Ho explicava el director general de Polítiques Ambientals, Marc Vilaú.
Actualment la població és molt reduïda, queden uns pocs individus, i el que estem vetllant és perquè amb la reintroducció d'aquests individus nous doncs, hi pugui haver una mica de repoblament a nivell global. Per tant, el que estem plantejant és que hi hagi una mínima densitat perquè sigui suficient per mantenir la població.
Els turons, a més, ajuden a mantenir l'equilibri dels ecosistemes.
És depredador de petits mamífers i també ajuda doncs, a controlar les plagues de petits mamífers, etc. És una espècie emblemàtica, és una espècie molt interessant, s'assembla a un bisó, però és clarament una espècie autòctona en aquest cas.
Juntament amb l'alliberament del Baix Ter, està previst fer-ne a la zona de l'Albera i a l'Espai Raïmat Natura de Lleida. En total, es volen retornar a la natura una vintena de turons i continuar més endavant amb més exemplars.
Doncs per poder-los alliberar aquests turons, primer caldria fer-ne la cria. I això és una tasca, ens asseguren, complexa. De fet, a Catalunya només hi ha 2 centres que tinguin les instal·lacions i la capacitat per fer-ho, i l'únic centre públic és el de fauna del Pont de Suert, on avui ha anat en Pau Rovira. Pau, bon dia.
Hola, bon dia.
I què hi has vist allà dins?
Doncs hi hem vist turons, però també molts d'altres animals, i és que això és un punt de divulgació i sensibilització cap a la problemàtica de de tots aquests animals i el seu hàbitat. També s'hi realitza recerca, reproducció i recuperació d'exemplars ferits o malalts. I com deies, aquest és l'únic centre de la Generalitat capaç d'aquesta tasca, tal com ens ha explicat Rosa Marsol, la directora de Reserva Nacional de Caça de la Vall de Boí.
Vam començar amb el projecte de recuperació de la llúdriga. Tenim visó europeu, tritó del Montseny i ara amb el turó. És l'únic centre de la Generalitat que on fem el projecte de cria en cautivitat.
El centre porta anys ja fent la cria del turó i els que hem vist avui són a punt de ser alliberats.
A mesura que van criant, doncs aquest any tenim 20 cries, se n'alliberaran 17 i 3 formaran part d'aquest estoc de reproductors.
Pau, i com estan aquests turons?
Doncs molt bé, en bon estat de salut, hem visitat els centres de cria, també els de cria de ratolins, amb els quals s'alimenten les mares i les cries tenen 6 mesos, i com dèiem, ja són a punt per sortir a la natura. Realment són molt bufons, però no es poden tocar. La seva cuidadora, l'Anaïs Bonilla, explica que cal mantenir-los el més salvatges possible.
Evidentment, les cries que neixen, que pues, has d'intentar manipular-les el menys possible per això, perquè per poder-les alliberar.
I això de vegades sap una mica de greu i tot.
Sí, home, una mica sempre sap perquè són molt monos, com diu tothom, però bueno, és la missió aquesta, en el fons, o sigui, el projecte és aquest. Llavors, bueno, la nostra feina és aquesta i ens sentim satisfets de poder-los alliberar i de que facin la seva funció a natura.
El seu alliberament serà arraimat aquest dijous.
5 minuts i 3 quarts de 2, una investigació coliderada per la Universitat Rovira i Virgili conclou que els microplàstics degradats tenen més impacte en la salut de les persones. Els pèlets sotmesos a la degradació del sòl, com els que han analitzat a la platja de la Pineda, al Tarragonès, tenen més capacitat d'afectar les cèl·lules que quan s'acaben de fabricar. Anem a Tarragona. Ricard Boigas, bon dia.
Hola, bon dia.
Has pogut parlar amb l'equip de científics. Què t'han explicat?
Doncs a veure, ens han dit que ja tenien constància que el contacte amb els microplàstics altera el funcionament de les cèl·lules humanes, però mai s'havia tingut en compte l'impacte del seu envelliment. He parlat concretament amb l'investigador del Departament d'Enginyeria Química de la Rovira i Virgili, Vladimir Baulin. Ens ha explicat que han comprovat que els microplàstics degradats per la radiació del sol, com els pèlets que han analitzat a la platja de la Pineda Vilaseca, tenen més capacitat per danyar les parets cel·lulars i, per tant, un impacte superior en la salut.
Si els microplàstics són més reactius i se colen més con tiempo, los microplásticos oxidados se colen más, entonces esto significa que son más peligrosos.
Els microplàstics tenen la capacitat d'acabar a l'interior del cos humà, ja sigui a través dels aliments o de l'aire que respirem. Els científics, de fet, apunten que poden acumular-se en teixits humans indefinidament. Baulin diu que ara centraran l'atenció a saber com es comporten les membranes cel·lulars quan entren en contacte amb les fibres sintètiques, són aquelles que acaben al mar després de ser alliberades per les rentadores que tenim tots a casa.
Estoy buscando a mi bisabuelo, Bernardo Ramírez.
Todo el país está lleno de fosas.
És la pel·lícula El mestre que va prometre al mar, que relata la història d'Antoni Benages, professor de Mont-roig del Camp, que l'any 1936 va marcar un abans i un després en el seu pas per un petit poble de Burgos. És el film que 200 estudiants de secundària han pogut veure en el marc del programa Front a les Aules, que organitza el festival que programa pel·lícules sobre la memòria democràtica. Anem a Roquetes. Jordi Barranca, com n'han sortit?
Bon dia, Marta. Doncs podríem posar-hi molts adjectius, però millor sentir alumnes de quart d'ESO com la Roma Pros o la Cinta Hierro.
Me sembla una cosa de la que es parla poc i que, o sigui, que els adolescents d'avui en dia li donem poca importància i realment hi ha moltes coses. És molt interessant. Jo crec que se li hauria de donar molta més visió. Realment, gràcies a tot el que ha passat, estem aquí i les coses són així.
Ensenya molt perquè també té consciència sobre coses que han passat relativament fa poc. No fa ni 100 anys i podria ser a la perfecció una persona propera a tu. A ma iaia també, doncs, per a treballs de classe, li vaig preguntar molt sobre la Guerra Civil perquè ella la va viure de molt a prop. No sabria com viure jo en aquesta situació.
A través de la història de Benages es veuen la Guerra Civil amb uns altres ulls. Carme Magí és la responsable del projecte que combina educació i memòria aquí a Terres de l'Ebre.
El que és molt important, és que estos xiquets i xiquetes, quan arribaran avui a casa, parlaran. I parlaran en la família i això és anar obrint portes que moltes vegades han estat tancades, no? Que de vegades los silencis també comuniquen.
En aquest sentit, tenen més ganes de parlar que mai, això ens deia deia també a la Roma, i el Sergi Bernal, que és documentalista i fotògraf, que va ser qui va recollir la història de Benaixes.
I m'han agafat ganes de preguntar-li a la Mora Revesiaia sobre alguna cosa. De fet, és que és el que he dit abans, han dit quin rotllo, i ara, jope, com a que desperta, sí.
Una noia em deia, què li diries a l'Antoni Benaixes si te'l trobessis de cara? Però si me'l trobés de cara, probablement li faria una abraçada i li diria gràcies. D'alguna manera, tota la teva feina no ha estat en va. Et van assassinar, et van plantar, enterrar amagat a una fossa comuna, a un forat, a unes muntanyes gairebé sense nom. No van enterrar un mort, sinó una llavor.
Aquesta és la segona edició del Forn a les Aules i també se'n farà una projecció a Gandesa, a la capital de la Terra Alta. En total, entre 400 i 500 alumnes ebrencs participaran de la iniciativa.
Gràcies, Jordi. I a Lleida, el Museu Morera uneix esforços amb un centre d'atenció primària per tirar endavant una iniciativa que fusiona art i salut. Es diu Alimentart i busca millorar l'atenció a persones que tenen malalties cròniques i que estan en risc d'exclusió social. Júlia Albacar, Lleida, es vol millorar aquesta atenció amb un debat artístic, oi?
Sí, Marta, bon dia, exacte. El punt de partida és una visita al museu on els pacients poden observar una desena d'obres d'art que parlen sobre menjar i alimentació en diferents formats. A partir d'aquí es busca generar un debat on aflorin problemes i dubtes que puguin tenir els pacients que es treballaran després al centre de salut. Ho explica així Txell Bosch, responsable d'Educació i Públics del Museu Morera de Lleida.
L'objectiu és generar un diàleg entorn a les obres d'art, que no es tracta de que nosaltres ens posem a explicar doncs, aquesta obra d'art, la cronologia, qui era l'artista, la tècnica, sinó que a partir de l'observació es genera un diàleg, i aquest diàleg fa que les persones amb aquestes patologies pues, acabin una mica expressant quines són les seves problemàtiques.
Sobre el perfil d'aquests pacients en dona més detalls la referent de salut comunitària del CAP de Rambla Ferran, Alicia Márquez Vidal.
S'han seleccionat un perfil molt concret de persones adultes que tinguin patologia crònica, que tinguin uns hàbits alimentaris poc saludables i que tinguin risc d'exclusió social.
El projecte l'han tirat endavant conjuntament el Museu Morera, que recordem que és el principal equipament cultural de la ciutat, i el Centre d'Atenció Primària de la Rambla Ferran, situat a uns metres del museu. El director del Morera, Jesús Navarro, ha explicat que l'objectiu és buscar noves vies per integrar més l'equipament a la vida de la ciutat.
A partir dels recursos que posseïm, que són el patrimoni, que és l'art, que és la creació, que és els artistes, tot un context i un ecosistema que pot ajudar que aquesta col·laboració entre el món de la salut i el món cultural fructifiqui.
Algunes de les obres que es posaran a debat són d'artistes com Leandre Cristòfol, Marina Núñez i Santi Iglesias, entre d'altres.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
Avui s'ha inaugurat a Sitges la ruta del xató, un plat alhora lleuger i intens, autòcton del Garraf i el Penedès. A partir d'ara es podrà tastar en els restaurants acreditats i en les festes que es faran fins al mes de març en cada una de les poblacions d'aquesta ruta. Anem cap al Garraf. Montse Gené Riba, bon dia.
Hola, Marta, bon dia.
La ruta del xató d'aquesta temporada doncs tindrà, que explica'ns quines diferències entre ells tindrà.
Sí, és la influent gastrònoma Roser Torres, que s'ha agafat la feina amb moltes ganes.
Jo em sento, doncs mira, molt afortunada per poder representar aquesta tradició tan arrelada a la nostra terra, no? I que va més enllà d'un plat. És cultura, és territori, és agricultura, és viure, és compartir, no?
Ella ens detalla els ingredients principals d'aquesta amanida d'hivern.
Imprescindible, per més, l'oli i el vinagre, les ametlles i les avellanes, les anyores escaldades, pega vermell, bitxo si es vol, ha fregit o hi ha gent que hi posa carquinyoli, l'ingredient principal és l'escarola. I després jo penso que per acompanyar, pot ser des de mongetes del ganxet, es pot fer una truita, es pot fer una esqueixada, olives, arbequines, un escabeix de tonyina.
Aquí a la presentació a Can Milà, a Sitges, als 6 municipis de la ruta, Sitges, Vilanova i la Geltrú, el Vendrell, Vilafranca, Calafell i Cunit, que és la nova incorporació, han presentat el seu xató. Des de sempre hi ha rivalitat. Rivalitat sobre on va començar i quin és el millor.
La rivalitat jo penso que és bona perquè és sana, no? També, no? I sa, i és bonic, no? Que a més de diferents pobles veus les diferents maneres de fer-ho, no?
Però Montse, explica'ns exactament quina és la diferència entre tots aquests.
Mira, directament ho he preguntat al xef Xavier Boronat de Vilanova i la Geltrú.
En tema salsa, que és l'única diferència, realment. O sigui, a Vilafranca i al Vendrell, l'escarola la mesclen amb la salsa i una mica més diluïda i després li posen la salsa per sobre. I tant naltos com Sitges, com Cunit, pues, ho fem tot en cru. O sigui, fiquem l'escarola, l'anxoa, la buecallà, tot això, i després la salsa sí que li posem per sobre. La salsa, evidentment, la nostra, és com més potent. O sigui, la nostra i la de Sitges, que són molt semblants.
I sobre les dates de les festes populars al voltant del xató. La primera és de seguida, el dia 24, a Vilanova i la Geltrú, i ja passem al febrer, amb les de Cunit, el Vendrell i Sitges, i al març, Vilafranca i Calafell, i sempre en qualsevol dels 47 restaurants acreditats per la ruta del xató que es poden trobar a la seva web.
L'Amazònia i la seva gran riquesa natural i cultural ocupa a partir de demà el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona en una de les grans exposicions de la temporada. Un centenar d'artistes i col·lectius indígenes de la regió ens apropen a l'art, al pensament i l'enorme impacte ecològic d'una zona que és central per al futur del planeta, Montse Mas.
Sí, la mostra ofereix un recorregut sensorial pels rius, boscos, sons, olors, rituals i històries d'una regió que és clau perquè la temperatura del planeta i el canvi climàtic depenen en gran part d'aquesta selva tropical, la més gran del món i la més habitada, amb més de 30 milions de persones. Claudi Carreras és el comissari de l'exposició Amazònies, el futur ancestral.
Des d'olorar l'Amazònia, escoltar les seves músiques, sentir la vibració dels seus colors, escoltar els cants dels indígenes. Fins i tot hem portat un bosc cremat de l'Amazònia perquè l'espectador pugui sentir i estar sota d'un bosc cremat de l'Amazònia colombiana i olorar aquestes cendres, perquè d'alguna manera som corresponsables de tot el que està passant allà.
L'exposició inclou, entre altres materials, els acolorits murals pintats in situ pel reconegut col·lectiu Maco del Brasil, present a l'última Bienal d'Art de Venècia. I, a més, els visitants també poden entrar dins una maloca, una casa comunal tradicional de la regió amazònica feta de fusta i palma, que ha construït per l'ocasió el colombià Emilio Fiagama.
Estamos en la maloca, casa de sanación, casa de conocimiento, ante todo es una vivienda. Y luego para las ceremonias, para enseñar los cantos, la lengua, la gastronomía y el cuidado sobre la biodiversidad del planeta. Estamos en campaña desde la maloca y empezar a incentivar a nuestra juventud para que volvamos a creer en la naturaleza.
La mostra es pot visitar fins al 4 de maig al CCCB.
Francesc Orella, Marc Martínez o Manel Barceló són alguns dels actors que participaran al càsting Lear d'Andrea Jiménez al Teatre Lliure, una peça que reflexiona sobre la paternitat i el perdó, Marta Vivés.
Un experiment, un procés de creació, un joc, un càsting al rei Lear, que cada dia interpretarà un actor diferent. N'acabaran 115, des de Pep Cruz a Francesc Orella, passant per Jordi Martínez, David Bagés o Eduard Farelo, entre molts altres. Tots ells tenen més de 52 anys i, per tant, podrien ser els pares biològics de la directora teatral Andrea Jiménez. Tots han dit que sí a la proposta sense tenir cap guió, ni text, ni tampoc haver assajat. Així ho ha explicat l'Andrea.
Cada noche un actor distinto que no sabe nada de lo que va a pasar esa noche en el escenario. Hay una gran parte del espectáculo en la que el actor recibe el texto por un pinganillo. Es un espectáculo que aunque invierte esta relación, que se podría decir de poder, tiene por objeto la manera en la que yo pienso la dirección.
Aquesta producció del Teatre de l'Abadia, que s'ha vist amb molt d'èxit a Madrid, té com a objectiu desafiar i emocionar, però sobretot reflexionar sobre la relació pare i filla.
És un espectacle originat en un desig desesperat de trobada. De trobada amb la meva història, de trobada amb el meu pare, aunque és una trobada molt difícil, de trobada amb els pares del teatre, començant per William Shakespeare, el pare del teatre universal, però també Juan Mayorga, no?, que ha escrit la versió que utilitzo a dins de l'obra, i sobretot una trobada amb una generació d'actors que admirava però no coneixia.
L'obra es podrà veure a l'Espai Lliure de Montjuïc fins l'1 de desembre i cada dia estarà interpretat per un actor diferent que el públic no sabrà prèvia.
Ser productor és mi sueño.
I de producers ha estat el muntatge més premiat en la tercera edició dels Guardons Teatremusical.cat, els únics especialitzats en el teatre musical català, Marta.
El musical de Nostromo Life s'han portat 4 reconeixements, els de millor intèrpret de repartiment per Àngel Llàcer, millor coreografia, millors dissenys de llum i de so. Enric Cambrai ha estat l'encarregat de recollir tots els premis.
Me'l faig una mica meu perquè dirigir l'Àngel tampoc és fàcil.
però segur que estarà molt content de rebre aquest premi i segur que li faria molta il·lusió compartir-lo amb tots els nominats a la categoria.
Los Chicos del Coro s'han portat els de millor espectacle de gran format i millor escenografia, mentre que Alan ha estat premiat com a millor partitura i millor intèrpret femenina de repartiment. Estimadíssims Malvats ha merescut els de millor actor protagonista per Jordi Vidal i millor musical en petit format. D'altres musicals que han estat reconeguts en una de les categories han estat Batec, Victorina o Locant de les Ànimes Mudes. A més, La gran nit de Dagoll de Gom ha obtingut el premi al millor esdeveniment de la temporada i la companyia també ha rebut el premi honorífic que la reconeix com un pilar mestre de la història del musical català, Anna Rosa Sisquella.
Com pot ser que tanta gent es quedi sense feina? Si és gent boníssima. Hem de treballar tots perquè el teatre musical català realment prosperi, surtin productores, surtin companyies i tothom tingui molta més feina, perquè jo crec que hi ha un gran talent al nostre país que no està aprofitat.
Els guanyadors, entre més de 60 nominats, han estat escollits per un jurat professional relacionat amb el teatre musical.
Catalunya al dia. Connecta't al territori.
6 minuts i arribarem a les 2. Temps ara pels esports. El Barça té una nova cita de la Champions de futbol avui a l'estadi Johan Cruyff. S'enfronten a un rival assequible que va cuer de grup i que encara no ha sumat cap punt a la competició. Montserrat, bon dia.
Hola, bon dia. Per rebre el Zang Poltens austríac, Pere Romeu, l'entrenador blaugrana, ha convocat aquest matí 22 jugadores amb 3 novetats. La tercera portera, Robuk, i les jugadores del filial Schertenlieb i Judit. El Barça ocupa el segon lloc del grup D amb 3 punts i busca millorar la diferència de gols per mantenir-se amb opcions de treure el liderat al Manchester City. La portera blaugrana, Cata Coll, veu així la quita.
Pues que al final és Champions, que tothom vol guanyar també el Barça, pues serà complicat i, com dic, cercant sempre la milloria de l'equip, que és això el que volem, per després arribar als objectius.
A partir d'avui del Barça es troba enmig de dos dels duels més exigents a la Lliga F. Dissabte passat les blaugranes van superar 0-3 l'Atleti de Madrid, les terceres classificades, i dissabte que ve juguen al camp del Madrid, el segon. Aitana Bonmatí podrà jugar avui a la Champions, tot i el cop que va rebre dissabte davant l'Atlètic. El Barça Zang Polten comença a 6:45 amb transmissió a la TDG de Catalunya Ràdio a partir de les 6.
La competició masculina de futbol està aturada per compromisos internacionals, una cita que, per cert, es perdran dos jugadors del Barça, que són Lamine Yamal i Robert Lewandowski.
Tots dos estan lesionats. Lamine Yamal serà baixa entre 2 i 3 setmanes per un esquinç lleu al turmell, mentre Lewandowski, amb lumbalgia, estarà 10 dies inactiu. 3 jugadors del Barça es concentren avui amb la selecció espanyola, Marc Casado, Pedri i Dani Olmo, que jugaran a la Lliga de les Nacions contra Dinamarca i Suïssa. Koundé està concentrat en França i De Jong amb els Països Baixos. El jugador del Girona, Brian Hill, també marxa avui amb l'equip espanyol. Hill, de fet, substitueix Lamine Yamal a l'equip espanyol. Miovski és amb Macedònia del Nord i Ángel Herrera, citat amb Venezuela. I l'espanyol perd el migcampista txec, Àlex Kral. Per cert, ara sentirem el jugador que havia de ser aquesta temporada un dels puntals de l'Espanyol en la seva tornada a primera divisió i que va acabar marxant tot i tenir un any de contracte. Martin Braithwaite, que ahir va ser a Madrid, ha tornat a apuntar els dirigents del club com els principals responsables de la seva marxa.
Era así, y desde el último partido hasta mi salida no he tenido ni una llamada ni he hablado con el club. Entonces para mí significaba que no querían contar conmigo. Era así, es fútbol, yo entiendo completamente, pero no tenía ni una llamada y era así, no tengo algo negativo a decir.
El davanter danès ara juga al Gremio brasiler.
Diumenge es disputa el Gran Premi, que tanca la temporada del Mundial de Motociclisme. És el que s'havia de fer el circuit valencià Ricardo Tormo de Xest i que la Dana ha obligat a reubicar.
Es disputarà el circuit de Barcelona-Catalunya i s'ha convertit en el Gran Premi més solidari de tots. Montmeló, Marcos García, bon dia.
Bon dia, ja s'han superat les 45.000 entrades venudes per al Gran Premi Solidari Mutul de Barcelona de MotoGP, que se celebrarà al circuit de Barcelona-Catalunya del 15 al 17 de novembre. Escoltem Josep Lluís Santamaria, director de Circuits de Catalunya.
És múscul, sí. Ho podem fer, ho farem i sortirà bé. Sempre hi ha coses a ajustar. Però la veritat que la capacitat de reacció que tenim és... supergran, és la millor.
El circuit afronta el repte de preparar un gran premi en només 10 dies. Per això, l'aforament màxim amb el que es treballa de cara a aquest gran premi és de 50.000 persones, en lloc de les prop de 120.000 que hem viscut en alguna oportunitat.
Montse, i ara repassem diversos compromisos europeus, avui per equips catalans.
A la Champions FIBA de bàsquet, el Manresa juga a la pista del Chemnitz, Alemany, a les 8, i per Esport 3. Sentim l'entrenador assistent del Manresa, Marc Castany.
Llavors esperem un partit de molta agressivitat, de bastant de ritme, i hem d'estar preparats, pues, com intentem sempre, mentalment, per afrontar un partit així.
De matinada a l'NBA, els Brooklyn Nets de l'entrenador badaloní Jordi Fernández sumen el cinquè triomf després de superar 105-107 els New Orleans Pelicans. I a la Champions masculina de waterpolo, l'Atlètic Barceloneta, líder invicta, visita el Bassas Budapest, hongarès, que suma 3 punts a partides en quart de set. El Sabadell rep a les 8 el Savona italià en directe per Esport 3. El Savona és un rival directe dels vallesans per accedir a la segona lligueta. A la Lliga femenina de waterpolo, avui Catalunya-Sabadell a 3:15, partit de la jornada cinquena. A la Lliga sobre el d'handbol, el Barça rep la de Mar de Lleó a les 8, en partit pendent de la jornada 3.
T'ho pots perdre.
Sense pluja, però em diluïm.
La sala La Mirona de Salsa som aquest vespre als concerts Som València per ajudar els afectats per la Dana. Grups com Masoni, Calavento, Les Anxovetes, Germà Negra i Fetus participaran en un dels concerts solidaris que es fan arreu del país, en aquest cas a La Mirona, a partir de les 8 del vespre. Ja no tendremos envidia. A Barcelona també trobareu actuacions a les 7, a la sala Polo de Clara Peia, Judit Nederman o El Petit de Calarill, al Paral·lel 62 de Julieta, Figaflaues, Muixca, de Tyens o Maria Hain, i Ramon Miravet, que escoltem de fons, serà a la Rouge, conjuntament amb The New Raymond i a Rasmatàs, la Barcelona Big Blues Band.